Benvinguts una setmana més al vostre programa d'Havaneres de Ràdio Montblanc, Havaneres a peu de muralla, un programa en el que descobrireu que darrere de cada havanera hi ha una història. Cançó. Hem començat amb la popular havanera En un lago de immensa extensió, interpretada per Maria Salgado, habitual de les trobades de havaneres de Mallorca. Després d'haver parlat de la situació política, social i militar de la Cuba colonial en el programa anterior, calia, al nostre entendre, tractar, també breument, el comerç amb l'illa i l'aparició d'una figura cabdal, la de l'indiano o americano, que per la seva importància tractarem en un proper capítol diferenciadament. Centrant-nos ara en els negocis en què treballaven, dirigien o eren propietaris i l'absoluta rellevància de Catalunya i els catalans en el comerç de l'illa. Molt sortirem cap a ultramar del port de Cádiz. Per això escoltareu Havaneres de Cádiz per Empordanet. Cançó. Malauradament, per parlar del comerç amb Amèrica, hem de començar parlant del comerç d'esclaus. Totalment legals als segles XVI, XVII, XVIII i meitat del XIX i acceptat per tots els països colonitzadors com Espanya, França, Anglaterra, Holanda, Estats Units d'Amèrica, etc., era una de les principals activitats lucratives. El protagonista de l'havanera, Aquí està el negro, està prou content de ser esclau d'una niña hermosa. Sentim ara els Arjau. Cançó.
El motiu de l'esclavitud no era altre que la manca de molta mà d'obra per treballar les plantacions del Nou Món. A Cuba, l'any 1540, i després de 30 anys de colonització espanyola, pràcticament havia desaparegut tota la població indígena que havia passat de 100.000 persones a només 5.000. Tingueren la culpa principalment les dures condicions de vida imposades pels colonitzadors i les epidèmies d'origen europeu. Llavors, els terratinents van veure en la importància d'esclaus africans la mà d'obra necessària per les plantacions de sucre, tabac i cafè. Cafè com el que servien a El Café de la Habana, de Port Bo. Cançó. Des del segle XVI al XIX, milions de negres de l'Àfrica van ser traslladats en condicions infrahumanes des del continent negre fins a Amèrica. Tota la població negra actual d'Amèrica és descendent dels esclaus africans. La corona espanyola concedia llicències a qui desitjava portar negres a Amèrica, on concertava un asiento per introduir un determinat nombre d'esclaus durant un període de temps. Els catalans també van participar d'aquest comerç i algunes fortunes d'indians catalans es van fer comprant i venent esclaus. El negro Abelardo, dels Port Bo, segur hi tenia parents. Cançó.
Una dada de població del 1827 reflecteix la proporció que va adquirir aquest comerç d'esclaus. Aquell any Cuba tenia 700.000 habitants, dels quals 300.000 eren esclaus. L'esclavitud va perdurar molt de temps perquè hi havia molts interessos. Per exemple, els propietaris cubans estaven en contra d'abolir l'esclavitud, ja que els seus beneficis i la seva forma de vida en depenia del seu treball. Ara escoltem La negra Tomasa, dels Cremats. Cançó. Cap a finals del segle XIX, es va començar a aprovar una sèrie de lleis que alleugerien la situació dels esclaus. El 1868 es va aprovar la llibertat de ventre, que consistia en declarar lliures els fills nascuts de les esclaves, i finalment, el 1880, les Corts espanyoles van abolir l'esclavitud. Bones notícies. El moment, doncs, de Criollita de l'Alma, d'Arjau. Cançó.
Quan el 12 d'octubre de 1492 Cristòfol Colom descobreix Amèrica, canvia totalment el comerç mundial sent l'inici de la grandesa de la corona espanyola, així com del seu empobriment posterior. El comerç amb Amèrica es va encarregar a la Casa de Contratació de Sevilla el 1503, que en va tenir el monopoli durant més de 200 anys. Durant el segle XVII, al Regne d'Espanya es van suprimir les barreres del comerç i és finalment l'any 1776 quan Barcelona obté la llibertat de comerç amb Cuba, degut a les pressions dels comerciants catalans davant el rei d'Espanya. Aquí sentiu el comerciant eixerit del Abanico, cantat per Cavall Bernat. Cançó. Després d'aquesta apertura del comerç, les exportacions d'Espanya cap al Nou Món es varen quadruplicar en 10 anys. I en aquest fet, Catalunya va tenir molt a dir. Només una dada. La marina mercant catalana, gairebé extingida, va passar en 30 anys a comptar amb 200 vaixells que cobrien la ruta Catalunya-Amèrica. I és que la importància del comerç català a Cuba va ser molt gran. La barca d'aquesta manera no hagués pogut anar a fer les Amèriques perquè era molt petita. La barca xica de peix fregit. Cançó.
Mireu que diu, si no, la comtessa de Merlín en el seu llibre del 1873, Mis primeros 12 años. No hi ha poble a l'Havana. No hi ha res més que amos i esclaus. Els primers es divideixen en dues classes, la noblesa propietària i la classe mitjana comerciant. Aquesta es composa en gran part de catalans, que arribats sense patrimoni a l'illa, acaben fent grans fortunes. Comencen a prosperar per la seva indústria i economia i acaben apoderant-se dels més formosos patrimonis hereditaris, per l'alt interès al qual presten els seus diners. Per aquests catalans, l'Havana sí que deuria ser hermosa. Sentim Hermosa Havana, dels Port Bo i Gemma 4. Cançó. O aquesta altra floreta d'en Ernest Lépine, a Un parisier dans les Antilles. Els catalans tenen el monopoli dels queviures, les botigues d'avituallament per a la marina, les confiteries, els cafès, les botigues d'aliments i ultramarins, etc. Estan dirigides per ells. Agosarats, hàbils, formant una gran família sempre unida, molt astuts per fer-se la competència, s'entenen i queden amos del mercat. Pel que expliquen, hauria d'estar força bé vivir en la Habana. Ens la canten Cubacán. Cançó.
La pèrdua de la Guerra de la Independència per part d'Espanya provocarà el retorn d'un contingent d'antics emigrants a Catalunya, alguns dels quals, els triomfadors, convertits en rics indianos, d'altres amb una renda més modesta però suficient per afrontar la vellesa, i finalment, els més desafortunats, amb les mans a les butxaques i tornant amb la cua entre cames. D'aquests, comentaven irònicament els veïns del poble que havien perdut la maleta a l'estret. Darrere quedava la Cuba hermosa que ara sentim per la massa coral torrevejense. Cançó. Malgrat això, l'economia de la República Independent de Cuba, tutelada pels Estats Units, es trobava en una situació de fort creixement. I tot i que certs negocis es ressentiren per l'entrada de nous competidors potents, les exportacions i la migració catalanes no s'estroncaren. És la revolució castrista del 1959 la que escriu el final de la història de la migració catalana a Cuba. Ho deixem aquí, sentint una de les habaneres més antigues de les que es conserven, La reina del placer, cantada per l'Alfons Carreras i en Càstor Pérez. Cançó.